El Consell de Ministres ha aprovat recentment un reial decret llei de mesures socials complementàries per a la protecció per desocupació i de suport al sector cultural. Fins aquí tot correcte, té sentit. Entre les quals s'inclouen mesures concretes pels tècnics i auxiliars del món de la cultura i pel sector taurí, que havien quedat fora de les anteriors ajudes. Per tant, en aquestes ajudes a la cultura que ha aprovat en Consell de Ministres amb un reial decret llei al govern, doncs també, en fi, hi ha ajudes als banderilleros, per exemple, que claven doncs les banderilles al brau. Ha inclòs els taurins el Ministeri de Cultura en un nou decret llei d'ajuda al sector cultural. Els treballadors taurins percebran una ajuda de 775 euros al mes fins al gener de 2021. Per parlar-ne, tenim Naira Gascón, ella és directora d'Ànima Naturalis, aquesta entitat animalista de defensa dels animals. Molt bon dia, Naira.
Hola, molt bon dia.
I gràcies per atendre'ns. En fi, hi ha cert matís, no? O sigui, el govern, si aprova ajudes al sector cultural, ho ha de fer forçosament també pel sector taurí, no?
Exacte, d'alguna manera ja està obligat. Nosaltres creiem que és una vergonya, no?, que en ple any 2020 encara haguem d'estar parlant de tauromàquia, però vaja, és una losa que trigarem a treure'ls-la, sobretot perquè és això, els toreros, diguéssim, estan inscrits en al Ministeri de Cultura i, per tant, encara que sabem i tenim la sensació que aquest nou govern no està gaire content d'haver d'ajudar aquest sector, del qual segurament se n'avergonyeix fins i tot, però és veritat que a nivell legal no poden fer una altra cosa que incloure'ls en aquest paquet d'ajudes que s'està donant a tots els afectats del món de la cultura. I des del 2011 que la tauromàquia es va traspassar al Ministeri de Cultura i, per tant, doncs sí que era inevitable, no?, que els hi arribessin aquestes ajudes.
En qualsevol cas, és veritat que havien quedat fora d'anteriors ajudes?
Sí, la veritat és que porten des del mes de març, que es va cancel·lar tot, i tot, es van portant sense treballar des del març. Sí que han estat fent moltes reunions, han fet moltes pressions.
Però com que porten treballar sense març? S'han fet virals imatges de curses de braus, de corrides de toros, durant aquest estiu.
Sí, alguns sí que han pogut treballar, però en general pràcticament gairebé no han hagut corrides, almenys no les que hi haurien en una temporada normal. N'hi han hagut, però molt puntuals i en pobles molt petits. Però vaja, és veritat que la majoria s'han hagut de cada casa, no estan treballant, i per tant se'ls ha d'ajudar perquè no es morin de gana, no? Estem parlant d'un petit sector, no estem parlant de los toreros más consagrados, no? Els que aquests sí que, a més, potser tenen altres feines o tenen molts diners, no necessiten cap tipus d'ajuda. Estem parlant de los mozos d'espades, de gent que sí que viu en la precarietat, tot i en una temporada normal, tot i que encara no, abans del coronavirus, abans de la pandèmia, ja era gent que vivia en la precarietat, perquè no estem parlant dels toreros, sinó dels que ajuden, no? Els que ajuden a desenvolupar aquest espectacle cruel, però legal, per desgràcia, encara.
Hi ha alguna iniciativa, algun tipus de moviment perquè la tauromàquia sigui exclosa d'aquesta gran categoria cultural?
Bé, nosaltres és el que estem demanant des de fa molts anys. El que passa és que és veritat que no hi ha la valentia política de tirar endavant o potser de derogar la llei que va considerar que els toros són patrimoni cultural. Això és el que els protegeix i els blinda. De fet, a Balears es va prohibir la tauromàquia, les curses de braus, però després el Tribunal Constitucional va derogar aquesta llei perquè es va declarar patrimoni cultural. Això va ser per una iniciativa d'una ILP que van presentar els taurins, van recollir signatures i van aconseguir amb el govern de Rajoy que es declaressin patrimoni cultural. Això vol dir més ajudes, més foment de la tauromàquia, etc. Caldria derogar aquesta llei, però no veiem que l'actual govern ho tingui com una prioritat, diguéssim, no? Per tant, potser sí que ens haurem d'organitzar les entitats per fer una recollida de signatures. Ara no seria el millor moment perquè estem parlant de mig milió de signatures a peu de carrer, que no són online, sinó que hem de recollir a peu de carrer, amb DNI, és una feinada, amb un temps limitat. I ara mateix potser no seria el moment, perquè amb la pandèmia doncs costa sortir al carrer i trobar gent. Però vaja, jo crec que quan tornem a la normalitat, això sí que ens ho haurem de plantejar per intentar no només derogar la llei de patrimoni cultural de la tauromàquia, sinó demanar també que siguin trets del Ministeri de Cultura, perquè no només estan rebent aquestes ajudes, sinó que cada any el Ministeri de Cultura dona 65.000 euros de premis a toreros o a entitats que fomenten la tauromàquia.
Mm-hmm. Vam veure imatges, t'ho comentava abans, sobretot ja més cap a l'estiu, i potser no tants pobles petits, sinó de places a ciutats importants, sobretot del sud d'Espanya, en la qual doncs pareixia almenys que no respectaven massa les mesures de seguretat en les curses de braus. Després pareix que sí, altres imatges han mostrat doncs que hi havia seients separats. Hi ha un tracte de favor, per exemple, en el futbol doncs no es permet en grans categories doncs al públic, o fins i tot el teatre doncs també s'ha queixat del que diuen un greuge comparatiu.
Sí, sí, la veritat és que precisament nosaltres des d'Animal Naturalis vam estar a Castelló el mes d'octubre, a Castelló no, a Vila-real, que és un municipi que està a 15 minuts de Castelló, sí, a la Comunitat Valenciana, i allà ens vam trobar amb la sorpresa no només que estaven fent un encierro de vaquilles i espectacles d'aquests.
Correbous.
Sí, els que coneixeríem com correbous a Catalunya, a la Comunitat Valenciana els hi diuen bous al carrer, però estaven fent un espectacle de bou embolat. Els bous embolats són una modalitat d'espectacle taurí en el que agafen un bou entre unes 50 persones, l'han d'immobilitzar amb cordes pel cap, estirant-li de la cua per tenir-lo quiet. Imaginem, és una bèstia de 700 quilos que l'han d'immobilitzar per tal de fixar-li uns ferros a les banyes per posar-li aquestes boles de foc i bé, doncs llavors ha de desenvolupar l'espectacle, no? Aquest moment concret d'embolar aquest bou, que pot durar 5-10 minuts fins que al final ja el deslliguen, li tallen la corda i ja està sol per la plaça, estem parlant d'unes 50 persones que en el mes d'octubre, en plena pandèmia i que estàvem ja arribant a la segona onada, totes juntes, sí, amb mascareta, però totes molt juntes, apretades, fent aquesta activitat que nosaltres considerem que és totalment il·legal i que vulnera el Real Decret Llei, no?, des del govern, amb aquestes mesures urgents de prevenció i contenció de pandèmia. Per tant, nosaltres hem posat una denúncia. Precisament ahir vam registrar la denúncia contra l'Ajuntament i contra l'empresa que va organitzar aquest espectacle per vulnerar aquestes mesures de seguretat, perquè, com tu dius, estem tenint el cas del teatre, el cinema, els concerts de música, tots els espectacles culturals, amb unes mesures molt estrictes. I aquí només et demanaven que et posessis la mascareta, però la distància social se la van passar pel foro d'una manera, vaja, molt visible i escandalosa. Sí, sí.
Per què creus que té aquesta mena de patent d'acords al sector de tauromàquia?
Perdona?
Aquesta mena de patent d'acords, aquesta mena doncs, de llibertat, diríem, d'alguna manera, doncs,
sí,
poc dissimulada.
Favor, no?
Sí.
Bueno, són el sector taurí són persones molt beligerants i molt insistents. No és que siguin molts, però sí que estan organitzats i, a més, compten amb privilegis del passat. Compten amb el favor de molts dels partits polítics, sobretot dels que són més de dreta, no? Sempre, de fet, el Partit Popular inclou sempre en el seu programa electoral la defensa de la fiesta taurina, no? Vox també, altres partits més de dretes doncs, han protegit sempre aquest espectacle, aquesta tradició, i tenen un tracte de favor, sempre l'han tingut. De fet, els ajuntaments... Nosaltres estem fent una investigació ara mateix, tenim una web que es diu festescruels.org on qui vulgui pot signar però també informar-se, no? Perquè estem publicant tots els diners públics que es destinen a aquest tipus d'espectacles, que són gratuïts pel poble, per això es diuen espectacles taurins populars, perquè són gratuïts, però al final els estem pagant entre tots, no? Amb els nostres impostos, perquè els paguen els ajuntaments. I estem parlant de molts i molts diners. Amb aquesta investigació, que està sent molt costosa perquè no hi ha cap tipus de transparència per part dels ajuntaments, perquè quan els hi demanes mai et responen, que els hi demanem els pressupostos de quants diners estan destinant a aquest tipus d'espectacles, gairebé mai ens responen. Llavors hem de recórrer a la llei de transparència i aquí ja que el procés es torna més complex, més llarg, i doncs tenen entre uns tres mesos per respondre i donar doncs, un informe detallat dels diners que estan destinant. A Catalunya ja sabem que l'any 2019 es van destinar 850.000 euros als espectacles taurins amb bous. I és una xifra que cada any es repeteix, perquè més o menys sempre es fan els mateixos actes taurins als mateixos municipis. I ara estem doncs, analitzant tot Espanya, quants diners estem gastant entre tots a través dels ajuntaments. I això és una cosa que no passa amb cap altre sector de la cultura. No es destinen tants diners a cap altre sector que, com és la tauromàquia, al teatre o al cinema o a la música.
Estem parlant amb Naida Gascón, directora d'Ànima Naturalis, Associació Animalista, sobre aquesta peculiaritat de la cultura a l'Estat, almenys institucionalment, com el sector taurí està inclòs i es tracta igual doncs, a un banderiller, en aquest cas, que a un actor de teatre, a un escriptor o a un productor de cinema, per posar tres exemples. Ja per acabar, Aida, i precisament sobre aquesta qüestió, la Fundació del Toro de Lídia i la Unió Nacional de Picadors i Banderillers Espanyols consideren que els professionals taurins estan inclosos en la categoria d'artistes i que, per tant, tenen dret a una prestació extraordinària des del mes de maig d'aquest any, quan es va aprovar per primer cop. Artista, creus que és un apel·latiu, en aquest cas, injust?
Home, i tant, sí. Jo, a més és que jo vaig estudiar Belles Arts i a mi em dol tràgicament cada vegada que s'autoconsideren artistes. És que ningú els considera artistes, només ells es consideren artistes. I moltes vegades fan servir l'argument de que com que Goya o Picasso o altres artistes van pintar sobre la tauromàquia, llavors això vol dir que la tauromàquia és art, no? I aviam, doncs, és que és una barbaritat, no?, aquest argument, perquè els pintors sempre han pintat sobretot el que hi ha a la societat, fins i tot les guerres. I hi ha moltíssims quadres de pintura de bèl·lica i això no vol dir que la guerra sigui un art. No sé, jo la veritat és que no sé com es poden tenir doncs, la poca vergonya d'autonomenar-se artistes quan l'art, el que és l'art, és crear, és donar vida, és cohesió de la societat i la tauromàquia no fa més que dividir a la societat, és l'únic sector cultural que genera rebuig, és l'únic, no hi ha cap altre sector cultural que generi una confrontació social tan gran com és la tauromàquia. Nosaltres el que demanem ara més que mai, sobretot, és que tots aquests diners que tradicionalment s'han destinat a la tauromàquia, es destinin doncs, a sanitat, a ocupació, a ajudar les famílies vulnerables, però si no, sobretot a enfortir la cultura, però la de veritat, la cultura essencial, la que ens uneix a tots i la que no genera tot aquest rebuig ni divisió i que, a més, sobretot, no hi ha maltractament animal. No hi ha cap sector de la cultura que impliqui maltractament a un ser viu. Per tant, no, hem de treballar de forma urgent en que la tauromàquia sigui exclosa del Ministeri de Cultura. Això és bàsic.
Moltíssimes gràcies, Aida Gascón, per haver-nos atès aquest matí a Ràdio Illa.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.